Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesu. Ave Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El president del govern espanyol en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ja és al Congrés dels Diputats i la majoria de diputats ja estan també asseguts als seus escons. Justament ara comença el seu discurs sense límit de temps que donarà, per tant, el tret de sortida a la sessió d'investidura que tindrà lloc durant avui i també demà dijous. Durant la seva intervenció explicarà el pla de govern que té per aquesta legislatura, 4 anys que estaran marcats per la inflació, la guerra a la Franja de Gaza i els acords amb els partits independentistes. Al llarg d'aquest matí, diputats del Partit Popular i del PSOE s'han reunit a la Cambra Baixa, les reunions respectives dels seus grups parlamentaris, per preparar precisament la sessió d'aquest migdia. Després de gairebé 4 mesos, Pedro Sánchez aconseguirà ser investit amb el suport de 179 dels 350 diputats. Són els escons que sumen al seu partit, el PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària. I aquesta tarda serà el torn dels grups parlamentaris de més a menys. Per tant, el primer en parlar serà el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i les intervencions s'allargaran fins demà dijous, quan els partits hauran de votar. I a l'exterior del Congrés, el protagonisme és, sens dubte, per la policia, i és que les imatges que podem veure en directe és el d'un fort dispositiu policial que blinda la Cambra Baixa en aquesta primera jornada. De moment, tranquil·litat. Alguns manifestants podem veure que envolten ja les Corts, però cap incident destacable. De fet, els agents només deixen acostar-se al Congrés a les persones acreditades per mantenir, per tant, aquests manifestants allunyats de l'edifici i s'han col·locat força tanques per barrar-los el pas. Alguns dels diputats i autoritats, de fet, han entrat al Congrés per una porta secundària, com és el cas de Pedro Sánchez. 1.600 agents participen en aquest operatiu, 600 més que en el ple que va escollir Mariano Rajoy president l'any 2016. Per tant, mirada posada al Congrés dels Diputats en aquest debat que ha començat ara a les 12 del migdia. I avui hem sabut que el jutge ha deixat en llibertat i sense mesures cautelars els 24 detinguts en els aldarulls de Ferraz que es manifestaven contra la llei d'amnistia. Segons el grau de participació en aquests fets, cadascun d'ells, per tant, serà investigat per delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat, lesions o desordres públics. I més qüestions, a banda de la plana política, 165 persones han arribat en pastera durant les darreres hores a diferents punts de les Illes Canàries. El territori viu una de les crisis migratòries més importants de les darreres dècades. L'última barcassa ha arribat aquest dimarts a la nit. Els serveis d'emergència han atès 36 migrants, cap d'ells, però, ha hagut de ser hospitalitzat. I també molt pendents avui de Gaza. Fa uns minuts, 24 ciutadans amb passaport espanyol han rebutjat l'autorització per abandonar el territori a través del pas de Rafah a la frontera amb Egipte. Fins a 575 persones han rebut l'autorització per creuar aquest pas de Rafah durant la jornada d'avui. Segons les darreres xifres que s'han donat a conèixer, 11.300 persones han mort a la franja des del 7 d'octubre, dia en què van començar a intensificar-se els atacs entre Israel i Hamas. Les 12 i 5 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Fa una estona s'ha presentat oficialment la pilota de l'Eurocopa 2024, que es disputa del 14 de juny al 14 de juliol de l'any que ve a Alemanya. La pilota es diu Fußballliebe, que en alemany significa amor al futbol, i incorpora un sensor que comparteix informació amb els àrbitres que seran al VAR. En clau purament esportiva, la selecció espanyola juga demà el cinquè partit de classificació per aquesta Eurocopa, serà a les 6 de la tarda contra Xipre, i amb el bitllet matemàticament ja aconseguit. Això sí, els de Luis de la Fuente han de guanyar si volen passar com a líders de grup. I encara en futbol, en qüestió d'una hora i escaig, coneixerem la sort de Terrassa, Espanyol i Girona, el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Qui finalment també hi serà és l'Arosa, ja que el comitè d'apel·lació de la competició ha desestimat el recurs del Granada, que desqualificava l'equip andalús per alineació indeguda. No serà l'única sorpresa que no passa de ronda, i el Saragossa va caure al camp de l'Atzeneta de Tercera Federació. L'equip valencià va guanyar per 2-1 amb una imatge molt pobra i un error garrafal del porter aragonès. Les condicions meteorològiques van plaça ahir, un partit que s'hauria d'haver jugat el 2 de novembre.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà la 1 del migdia. Mentrestant, us deixem amb l'equip de la caravana, els serveis informatius d'aquesta casa, i també tot l'equip de la caravana seguirà molt pendents aquesta intervenció de Pedro Sánchez, que, com dèiem, que ja era el Congrés dels Diputats, comença la intervenció del candidat socialista.
Radio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 12 del migdia. Ja ha començat a parlar el candidat, ara sí, a la presidència de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. L'escoltem.
O el enquistamiento de conflictos armados. Lo estamos viendo en Ucrania. También, por desgracia, lo estamos viendo en Oriente Medio. Fuimos testigos hace no mucho en Siria, en Afganistán y en Irak. Y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, en este caso a Ucrania, frente a un país agresor como es la Rusia de Putin, por su flagrante violación del derecho internacional, con la misma determinación exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario que hoy claramente no se está respetando.
Aplaudiments cap a Pedro Sánchez quan fa referència a tot el que està passant a la franja de Gaza entre Israel i Hamas. En fi, així ha començat aquest discurs Pedro Sánchez en aquest debat d'investidura. Previsiblement estarà amb un discurs que durarà 2-3 hores pràcticament, i ja cap a la tarda previsiblement serà el torn de Núñez Feijóo, i després aniran passant les altres forces polítiques fins a arribar segurament a sumar quan s'acabi la sessió demà, i aniran les altres forces polítiques. Si acabés amb sumar, demà començaria, per exemple, Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana. Anem a altres qüestions, no tan diferents, perquè us deia, aquest matí ha sortit per Madrid a viatjar un d'aquests busos d'Azteoir. Com us defineixo aquest bus? Aviam. És un autobús que juga amb les sigles del Partit Socialista, on podem llegir amb les seves sigles Pedro Sánchez odia Espanya, per tant, PSOE, posa Sánchez dictador i surt com una fotografia de Pedro Sánchez caricaturitzat com si fos Adolf Hitler. I quan jo us explicava això, deia, atenció, perquè això podria ser, no ho sé, per això estan els experts, podria ser constitutiu de delicte. Doncs bé, solucionem-ho. Advocat penalista Eloi Castellarnau, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Un autobús com aquest d'Azteoir, així de clar, és constitutiu de delicte?
Jo crec que no. que entraria ja estaria emparat amb un dret fonamental, que és la llibertat d'expressió, a més tenint en compte de que moltes altres vegades, per exemple, pensem en quantes vegades el jueves ha caricaturitzat polítics d'altres tendències polítiques també amb figures dictatorials de la història. El delicte d'odi, que és amb el que estem pensant, és promoure l'odi cap a una persona, un col·lectiu, per uns motius, en aquest cas, polítics o ideològics. Jo crec que aquí és desafortunat, és desagradable, pot ser que podem entrar en valoracions de caràcter subjectiu, però a priori, si no ve acompanyat d'algun altre vídeo o d'algun altre element en el qual directament s'inciti i es promogui l'odi cap a Pedro Sánchez, jo entenc que no, que és un delictiu que entraria emparat dintre el que és la llibertat d'expressió. Insisteixo, podem valorar si és una qüestió que és desafortunada o, en fi, li podem atribuir els qualificatius o apel·latius que vulguem, però jo crec que no, obertament no incita l'odi contra el senyor Sánchez.
Senyor Castelltarneu, ara ens deia delicte d'odi segur que no és. Entenc...
Bueno, segur en aquesta vida i menys en dret penal.
Val.
És a dir, això...
Podria no ser-ho.
Podria no ser-ho. Què passa? Que normalment els delictes d'odi, com que moltes vegades es presenten als tribunals casos que són bastant... que estan molt a la frontera o a la cornisa, depenent de quin jutge assumeixi la instrucció del tema, ho pot decantar cap un cantó o cap un altre. Hi ha casos que són molt evidents, hi ha casos com aquest, en el que jo m'inclino per pensar que no és delictiu, però que potser un magistrat podria considerar o tenir una opinió diferent a la meva.
Val. Sí, com sigui, ens estem fixant en el delicte d'odi. No sé si la nova llei de memòria històrica hi podria entrar aquí.
No, perquè són dos qüestions que podrien anar... indicades en algun moment, però que en aquest cas en concret no, jo no li veig relació. És a dir, aquí al final, si el missatge fos ataquem a Pedro Sánchez perquè és un dictador, i és un dictador perquè és d'esquerres, i és un dictador perquè aprova l'amnistia, llavors sí que podríem veure un delicte, doncs, que s'està fomentant de forma pública i obertament un odi, inclús atemptar contra aquesta persona. Clar, insisteixo, és a dir, desgraciadament la banalització del règim nacionalsocialista l'hem viscuda en tots els sentits i en tots els colors polítics. Llavors aquí també sempre hem de ser molt curosos a l'hora de que la vara de medir sempre sigui exactament la mateixa per tots els casos. És a dir, si en altres supòsits, o a vegades també podem parlar, no sé, les portades de Charlie Hebdo podien ser ofensives, podien ser desagradables, podien no compartir, però eren un delicte d'odi contra la comunitat musulmana? No. Llavors aquí, mentre sobretot els eslògans o la imatge en si no sigui específica i explícitament agressiva i motivadora de l'odi, jo crec que això hauria de quedar. Una altra cosa és que potser, doncs, a nivell de responsabilitat civil, o si considera el senyor Sánchez que a nivell moral se li ha causat algun perjudici, ho pugui reclamar-ho, però penalment jo em quedaria fora del dret penal.
No sé si entra en dret penal o no, perquè jo no sóc especialista en dret, però podria atemptar també contra el dret a l'honor?
Podria, però llavors jo quedaria en una esfera privada. El que passa és que, clar, una esfera privada o pública, perquè el senyor Pedro Sánchez, diguéssim que les manifestacions són en tant que president d'un futur govern, però sí, podria ell considerar, doncs, que se li ha vulnerat l'honor com a persona, però això entraria ja dintre del que seria del que seria una demanda civil. Llavors quedaria fora del dret penal, que en molts casos hi ha conductes que són ofensives, però no són de suficient entitat com perquè arribem al dret penal, i per això hi ha altres jurisdiccions. O sigui, al final el dret penal hauria d'intervenir només en casos extrems.
Val. Eloi Castellarnau, advocat penalista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora a la caravana i treure'ns de dubtes sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
De res, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Va, 14 minuts gairebé que passen de les 12 del migdia. Anem a publicitat i de seguida... Espera't. Clara Luna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
De seguida, Clara Luna.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son.
A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. La caravana.
Veu clara, amb Clara Luna.
Tira, tira. Diverteix, això, eh?
Yes, yeah. Que com que amb el tema que et vull parlar avui...
Tan xulo. Sí?
Sí, jo no sóc la...
Ve a col·lació?
Ve a col·lació, exactament. Avui, no seria el però... meu fort, com a cantant.
Escolta'm.
Sí, comencem d'una altra manera.
Ah.
Vull felicitar a la Sofia Coll.
Home.
Per la seva superaparició ahir.
Jo Benidorm que... Fest, eh?
Home, Benidorm Festival, no està mal, no?
Home, és una borrada, això.
No, li vaig escriure... Li vaig fer una nota de veu cridant allà... Felicitats, però què és això? Sí, sí, clar.
Sí, emocionadíssima, suposo.
Rient. Ai, moltes gràcies. Estava supercontenta.
Sí. T'imagines que va veure il·lusió?
Buah, m'encantaria. No soc molt seguidora d'aquestes coses, també t'he de dir, però...
No, per què?
No ho sé, perquè soc una mica despistada. I, de fet, no sé mai quan és, saps? Ja em sento que tothom parla quan ja ha passat.
Ah, però si va la Sofia, ho seguirem, això.
I tant, totalment. Ja ho pots tenir claríssim.
Ara, evidentment, moltíssimes felicitats a la Sofia Coll.
La Sofia és que, a més, té un carisma...
Brutal.
Em sembla un artista molt interessant.
És d'aquelles persones que es menja l'escenari, per molt gran que sigui l'escenari.
L'any passat, en els assaigs, es podia veure... Mira que jo, d'entrada, en els càstings pensava... Ai, la veu no m'acaba de... Saps? Mm-hmm. Hi havia algun punt... Però, clar, la vaig començar a conèixer i com utilitza ell els seus recursos, com es coneix, la capacitat de seducció que té i com... Sap què donar-te i què no donar-te. I després, com es menjava a l'escenari. Sí, sí, la presència escènica que té.
Que xulo.
Em sembla un artista superinteressant. A més, li dona molta importància a la imatge i a la moda. I tot i que jo... Sempre era de les que pensava, no, la música ja ho diu tot, saps? No cal res més. Però, clar, en el món que vivim... I ella ho té molt en compte, això. I em sembla que li dona un punt molt complet, no? Com a artista.
Que xulo. I nosaltres ho seguirem tot plegat des d'aquí, des de la Caravana de Ràdio Estel, també.
Sí.
Però avui ens volies parlar d'una altra qüestió.
Que sí.
Quan me l'has dit abans...
Uh-huh. Què has pensat?
Cirque du Soleil.
Vale. Sí, per mi també, totalment.
Sí? Una miqueta? Sí.
Avui es volia parlar d'acrobàcies de la veu. Li diem acrobàcies de la veu, se li pot dir melismes, riffs and runs, en anglès, agilitats, com més li diu la gent, girs vocals,
sí.
No? Que són aquelles ornamentacions que es fan en una melodia. Tècnicament són runs, ornamentacions que es fan en una melodia. Llavors us porto uns quants exemples de gent que és molt,
perdona,
molt experta.
Ornamentacions que es fan en una melodia és el que tu ens fas fa unes quantes setmanes amb la sintonia?
Exacte. Bueno, allò són improvisacions, però sí, vindrien a ser el mateix. Amb una melodia donada, no? Amb unes notes, anem a dir, simples, la destresa que tingui l'artista per posar-hi la seva empremta.
Val.
Amb ornamentacions.
Mira, anem a escoltar el primer exemple?
Sí, mira el primer exemple, a veure, queda més clar això.
Brutal.
No t'imagines una
acrobàcia? Jo soc dels que diu Maria Carey,
Maria Carey? Ah, per no... Quan
no,
ho
dic perquè Mariah...
Ai, no, això sí que no.
No,
això sí que no, no puc.
Ets dels que posa nervioseta, eh?
M'encantava aquesta cançó quan era petita, però clar, fa molt de temps,
sí,
saps?
Fa anys,
canviem, no pot ser, eh?
Uau.
Hi ha d'haver altres versions d'aquest tema,
segur. Escolta'm, Maria Carey, jo cada... No, posa'ns el tallo, el que ha portat la...
Aquest. Que aquí és quan fa l'acrobàcia. Ara bé. Sí, tots aquests dibuixets.
Jo quan escolto... Quina bestiesa.
Tremoles.
Quina bestiesa. No, però quan escolto Maria Carey fent això, que no ho fa poc, en el seu repertori,
Vols una... dir que n'abusa?
No, no, però veig una claríssima descendent de Whitney Houston.
Sí, Whitney Houston també ho feia, no tant, eh?
No tant?
No, no és tan acrobàtica, que sí, eh? Però la Maria Carey...
S'apuntou, eh?
De fet, li diuen la Songbird Supreme, que vol dir alguna cosa així com la... l'ocell sí. Cantador suprem, no?
Sí,
està al llibre del Guinness dels Rècords.
Mm-hmm.
Controla molt, molt, molt bé el seu registre, els sobreaguts també, i passa inclús a la tessitura que li diem de xiulet.
Molt bèstia.
Que ja us explicaré. I un dia us portaré talls de tessitures de xiulet, que són molt divertits. Aquí volia fer una diferència entre registre vocal i tessitura. Una cosa és la teva nota més greu i la teva més aguda, o sigui, tot el teu registre vocal, sí. I l'altra és la teva tessitura, seria la zona on tu pots expressar-te bé tota l'estona.
On et trobes còmode.
I els extrems també, però el registre vocal sempre serà més ampli, no? Tu no cantaràs... Quina és la teva nota més greu?
Tinc ni idea.
Fes la teva nota més greu.
Ui, posa'm Sinatra, tenim Sinatra per aquí?
Però tira-t'ho avall, tu.
Un Sinatra.
La meva és aquesta i això ja no sona, no? Això està dintre de la meva del meu registre vocal, però no és la meva tessitura perquè mai cantaria aquí. O la més aguda. Això està dintre del meu registre vocal, però jo no cantaria mai aquí.
Val,
sisplau,
val.
No poseu un tall d'això mai enlloc.
Guarda-ho, això. De la seu pes amor.
I aquesta dona, Maria Carey, doncs clar, és com que té un registre vocal immens i a més el controla molt bé.
Que bèstia. Que bèstia. Ens portes una altra fera, eh?
Sí, us porto... I aquí volia afegir un detallet. Maria Carey és descendent...
Sí?
De, o sigui, és mare irlandesa, excantant d'òpera, pare afroamericà de Venezuela... Perquè hi ha moltes vegades gent que pensa que els riffs i els runs són una qualitat de les veus afrodescendents. Però no només.
No,
perquè
per
la següent que us porto... A veure, deixa'm... No, no té a veure amb afrodescendència.
No, eh?
Escoltem-la. Underneath the city lights there is a wolf you know about where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down.
Que bèstia!
Yeah, és una fiera.
Uau!
És una fiera. Ella, a més, que és molt característic del seu so, fa servir una tècnica que se'n diu growl i distorsió, no? Que són aquests... aquestes entrades. Que és com si... La tècnica seria com si traguessis un moc del coll.
Sí. Un pollastre, sí.
Però després li poses veu.
Ella és Christina Aguilera.
Christina Aguilera, de l'any 1980, a Nova York. Anava a dir blanca com la llet, però no sé si es pot dir això. Pare equatorià i mare irlandesa a Alemanya. I la seva tieta valenciana, sí que és cantant d'òpera, molt reconeguda a l'Equador. Maria Victòria Aguilera Messias.
Toma ja.
Vull dir que aquí hi ha molts anys de música al darrere, no? Ella canta amb moltíssima energia, té un timbre una mica més fosc que en comparació amb el de la Maria Carey. I està molt còmode en aquesta veu gruixuda i amb moltíssima projecció. Utilitza molt el belt, que és aquesta veu aguda, però gruixuda, i amb molta potència.
Super personalitat, eh?
Sí, és una d'aquelles que escoltes i saps qui és, no?
Sí, no?
I, de fet, us he posat un altre run que hi ha en aquest tema de burlesc que apareix en el moment de clímax de la cançó, que és allà on l'artista o el cantant es llueix màximament. Escoltem el tercer tall, sisplau. Yeah! I té les respostes... Del...
Clar, és una burrada, això.
És el moment en el que veus que fa el triple salt mortal i tothom al·lucina.
I cau bé.
I cau bé, exacte, i cau a lloc. N'hi ha una... El següent tall és un artista que he conegut fa ja uns anys, tres o quatre, que de sobte va irrompre en el panorama, va irrompre per YouTube, i hi ha uns vídeos molt graciosos de la reacció de la gent a les seves agilitats vocals.
Sí, no?
Sí, perquè és molt, molt, molt elàstica. Passa per totes les notetes de l'escala i no te'n perds ni una. Amb la Christina Aguilera tampoc, eh? Però escolteu aquesta artista, es diu Yeva. But I found myself watching the world in the crazy new optimist way. I'm feeling gorgeous. The dark that I've seen never happened to me, and I shake them away, away, away.
Hey, heavy, eh?
És molt impressionant, aquesta noia.
Imagino una partitura plena de puntets, que pugen i baixen.
Vale, ben vist, això.
No?
No s'escriuen els riffs, perquè se suposa que són els runs, perdó, que són improvisacions, però sí, tinc algun alumne que m'ha dit, podríem escriure-ho? No. Curra tu, treu-t'ho d'orella, imita-ho. Això és el que hem de fer, de fet, quan volem agafar l'estil.
Que bèstia.
Aquesta veu no és tan agressiva com la de la Cristina, no? És com la lleva és una miqueta més relaxada, però jo crec que igual o més àgil que ella. També utilitza el twang, que és un altre recurs vocal, que és aquest que ens porta el so una miqueta més adelantat, més cap al nas,
sí.
I també una miqueta de distorsió. Hi ha tècniques vocals que ens parlen de que sempre hi ha d'haver una mica de twang i una mica de distorsió a la veu. Veus sense cap distorsió en dintre de la música moderna, parlo?
Sí.
Del pop-rock, diguéssim, o jazz inclòs, també.
Escolta'm una cosa, m'has portat Maria Carey,
sí.
Cristina Aguilera, jo t'he parlat de Whitney Houston, ara em portaves Lleva.
Sí, els homes també. Els homes també hi sou. Volies fer aquesta pregunta, oi?
Una miqueta. No, perquè no m'ho imaginava.
Sí, i tant, i hi ha grandíssims exemples. Aquest que està sonant, escoltem-lo, va.
Home,
jo estava parlant mentre ell ha fet el riff. Vien aquí.
Boníssim.
Exacte, mira, us ho faig lentament. La. Aquestes són les notes que ha fet ell a molta velocitat.
Així, val.
I és l'escala pentatònica, que és una de les escales que defineixen la qualitat dels acords sobre els quals estan sonant. Llavors, la majoria de riffs es fan en l'escala pentatònica. N'hi ha d'altres que no, eh? Però en aquest cas sona això com cada nota superben definideta, i ho contraposaria al que faríem potser més naturalment, que seria un glissant. Ai, no?
Val. Deixar caure, eh?
Deixar caure la nota, en canvi ell... Tararirarirara.
Són els puntets que et deia.
Això, els puntets que tu veies. I us he triat aquest altre tall que us poso a continuació. És un noi que es diu Aaron Núñez Gallard, ni idea de si ho estic pronunciant bé, i no he trobat massa info d'aquest noi, només sé que és un tio que fa com challenge vocals a YouTube i a Instagram, i escolteu-lo a veure què us sembla. A veure què et sembla. Now I'm looking for a miracle. And I expect the impossible, 'cause I feel the intangible, because the sky is a limit to what you can have.
Perdona, Aaron Núñez, quan fa gira a Barcelona?
No sé, és que...
Quina bèstia!
Sí, a més té molta facilitat. Clar, tu em preguntaves abans si això és el que jo us faig a l'entrada, i et dic que sí, però no, perquè jo la meva tendència no és... No tinc aquesta tendència natural. En canvi, aquesta persona sí que la té. Jo sento que jo faig massa pressió en algun lloc, o a la llengua, o a la laringe, en alguna banda del meu tracte vocal.
Val, ara em deies tendència natural. Anem a definir això. Tendència natural per fer això, per exemple, és tendència natural vocal o tendència natural d'oïda?
No, perquè jo l'oïda la tinc. Jo et sé definir bé les notes, però no sóc igual d'àgil que ella. Ell i elles. Però hi ha gent que sí, que té la... que ho enganxa ràpidament d'oïda i naturalment, no, muscularment, té aquesta tendència. Podria donar-se el cas també que l'orella no et funcioni i tinguis la tendència, però llavors no n'afinaràs ni una i tampoc tindrà gràcia. O no tindrà aquesta gràcia, no?
El següent té tendència natural? Tenia tendència natural?
Sí, però no tan exagerat. Clar, hi ha artistes que ho utilitzen molt. Per mi, potser aquest noi i artistes que ho utilitzen en abús són aquelles ornamentacions que ja són tan recurrents que es fan com massa... predictibles. Sí. I a vegades aquella bellesa és una miqueta massa, no? En el cas que us poso a continuació és perquè veieu que una cosa són ornamentacions d'una melodia senzilla, i ell, Michael Jackson, ens fa aquesta melodia senzilla. Queda't amb aquesta última frase, el... Na, 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 na. Vale? I ara escolta com la Tori Kelly ho interpreta. Que no t'esperaves?
No.
Exacte.
Doncs... És qüestió de sorprendre, també, no? Fer això, suposo.
Jo crec que sí, no? La part de l'artista que diu... doncs aquí te la colo.
Ara te la colo, sí.
Ara te la colo.
Boníssima.
És molt, molt heavy, la Tori Kelly. És graciós perquè buscant coses de la seva vida, ella va fer carrera. O sigui, es va fer com molt coneguda gràcies al seu canal de YouTube, on feia versions.
Uau.
I de sobte llavors va audicionar per American Idol, però no va ser de les 24 seleccionades. I llegint una mica la seva bio, veig que s'ha anat trobant com amb molts nos, aquí no entres, aquí no entres, aquí no entres, i ella, RKR, tossuda i treballadora, picant pedra, no? Fins a que jo crec que ara mateix gaudeix d'un reconeixement i èxit internacional molt indiscutible.
Anem a l'última?
Sí, vull acabar com he començat. Parlant de la Sofia una altra vegada, i en aquest cas acompanyada de la rifera d'Eufòria, que li deia... Jo li deia
així?
Sí, la Carla Miralda. La Carla Miralda és una tia que té molta facilitat i una tendència natural a fer aquests sons que li surtin superfàcils, igual que el Domènec. El Domènec li passava igual.
Val.
I, en canvi, la Sofia... tirava d'altres recursos, però quan va haver de fer aquest repte, perquè va ser un repte fer aquest duet amb la Carla... se'n va sortir super, super bé. Escoltem-les.
Jo crec que a vegades, i Eufòria ho ha tornat a demostrar en aquest país, a vegades anem a buscar veus llunyanes que són el súmum i ens oblidem que a casa nostra hi ha grans baguarres com les que acaben d'escoltar.
Ara les escoltava i me'n recordava que les pobres a l'assaig final les vaig aparatar tant que em va saber greu, que tampoc era tant, però els hi deia, no, sí, està molt bé, però no m'emocioneu. Crec que es van quedar les dues amb una cara de què m'està dient? O sigui, si m'està costant la vida fer això, i ara em parles de l'emoció. I sé que després les vaig agafar i vaig dir, perdoneu-me, si això us ha deixat. Perquè, clar, també, ostres, la fragilitat de l'artista, no? Les ties estaven allà deixant-se la vida i jo els vaig dir, sí, tot està molt bé, però necessito que m'emocioneu. Pobres meves, ho van fer increïble de bé.
Escolta, em deies que volies acabar així... Jo no et deixaré que acabis així.
Ah,
No parlaré, de acrobàcies. No. D'acrobàcies de la veu, però ahir van sortir les entrades al concert, jo les vaig comprar, soc fan absolut, i m'agradaria que m'analitzessis aquesta veu. Com diu ell... 1, 2, 3, 4... M'agradaria que m'analitzés una mica aquesta veu, perquè si una cosa sempre m'ha criat l'atenció de Bruce Springsteen és que em costa Déu i ajuda a entendre'l...
Ah, per l'addicció.
Té un anglès americà que mai acabes de... Mira, puja una miqueta.
A veure...
Una mica més igual, no?
Ell és una veu molt parlada. És una veu cantada, però que s'assembla molt a la veu parlada i enviada amb molta energia. Té aquest puntet de distorsió, no? I d'estar una mica esquinçada.
Sí.
Com més cridat, no? Des d'aquí. Clar, és passió totalment.
Passió total. T'agrada tu el Bruce o no?
M'encanta.
Aniràs?
Doncs mira, si puc, el que passa és que em recan una mica algunes coses. Home, em fa molta ràbia que valguin aquests dinerals. No, no, això hauria d'estar a l'abast de tothom.
No és dels més cars que ha fet, eh?
Ostres. Bueno, clar, clar, jo entenc que porta un xou bestial i això s'ha de pagar.
Si no m'equivoco, de 60 a 128 euros.
Ja, però igual a les 60 no veus res, no?
Clar, igual vés a l'Estadi Olímpic.
A l'Estadi Olímpic,
clar. Clar, igual estàs allà dalt.
No, 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 però l'experiència és impressionant, o sigui que val molt la pena. Per poc que pugui, hi aniré.
Va, no et diré el que m'he deixat jo amb les entrades. I vull anar al segon concert, eh?
Sí?
Sí, home, i tant.
Bueno, ja ens et buscaré.
Clara Luna, moltíssimes gràcies, una setmana més, que vagi molt bé.
A vosaltres, que vagi bé la setmana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 8 minuts que passen de 2:15 del migdia. És el moment d'obrir les portes, de tornar a obrir les portes, de que es ventili una mica aquest estudi, que entri l'aire fresc que ens porta l'espai Viure en Salut, un espai que tenim als matins aquí a Ràdio Estel, dins de la caravana, el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar en les seves 6 hores de directe maratonianes. Avui en una jornada especial, intensa, tenim a Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que porta parlant uns 40 minuts més o menys, explicant allà les seves coses entre aplaudiments i xulades de la bancada del PP, etc, etc. Doncs mentre això succeeix a Madrid, nosaltres d'aquí re connectarem en un altre punt de Madrid, perquè ens espera el nostre doctor, la saviesa, l'elegància, l'humor, en directe des de Madrid. Parlem de Jacinto Valverde. Mentrestant, us explico un altre cop que aquest és l'espai que tracta d'acompanyar-vos i de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Ja sabeu, Viure en Salut, espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho recordem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Importantíssim. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquest és el número de telèfon que us obre les portes directes, eh? Directament. És com un passadís secret que tenim per fer-vos protagonistes d'aquest espai aquí a Ràdio Estel. 663-99-30-62. Si us plau, missatges per escrit, missatges de viva veu també, que ens agrada molt escoltar la veu dels oients, de totes les persones que ens escolten. Podeu enviar-nos aquí els missatges. Recordeu, no truqueu, perquè es torna boig el mòbil. És millor un missatge per escrit o de viva veu al 663-99-30-62, o si no, un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i com sempre, nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Venga, doncs moment de saludar el Jacinto Valverde, el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando justamente desde Madrid, epicentro y de todas las miradas. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien. En una jornada que también nos interesa mucho, yo creo que a todo el país, aquí en Cataluña, evidentemente también, con todas las connotaciones que tiene esta investidura de Pedro Sánchez. Pero nosotros, y que tenemos un ojo puesto en todo lo que pasa en el Congreso de los Diputados, evidentemente, para informar puntualmente a nuestros oyentes, seguimos haciendo vía aquí en La Caravana, y ahora es momento de Vivir en Salud. Por lo tanto, nos centraremos en lo que siempre hacemos, en la salud y en el bienestar de nuestros oyentes. ¿Usted qué tal está, doctor?
Yo aquí, desde mi atril de médico, te voy a dar un discurso fantástico sobre la salud de los oyentes.
Desde su atril de médico, ¿eh? También recibirá sobre todo los aplausos de... En este caso no tiene usted contrarios, estamos todos a favor.
Bueno, aquí tengo pleno.
Sí, ahí tiene pleno, somos todos hooligans, hooligans de Jacinto Valverde.
Yo vuestro.
Doctor Valverde, venga, pues antes de pasar a las consultas, que tenemos minutos por delante, llevo toda la semana ofreciéndole carta blanca, carta libre, para que nos hable usted un poquito de lo que le parezca que es interesante, de manera general, para nuestros oyentes, que seguro que hay muchos que se pueden identificar con estas dolencias que usted nos plantea y con las posibles soluciones. Por lo tanto, ya volveré, porque, claro, yo, para que lo sepan los oyentes, antes de empezar el programa le digo, pues hoy le plantearé esto, le plantearé lo otro en este tema general, ¿no? Y ahora llevo 3 días que le voy diciendo, es que queda muy bien cuando lo hace usted. Me gusta mucho, me gusta más que cuando lo hago yo. Pero bueno, ya volveré para no hacerle pensar tanto, doctor.
No te preocupes.
Hoy, venga, hoy libertad otra vez, a ver de qué nos puede hablar.
Pero hoy te voy a hablar de una patología.
¿Vale?
Que al término médico, incluso en ambientes sanitarios, se le llamamos la asesina silenciosa.
A ver, ¿cómo?
Asesina silenciosa.
Madre mía, pues eso suena fuerte,
claro,
eso.
Claro, pero te va a sonar mucho más fácil si te digo que es la hipertensión arterial.
Vale, sí.
¿Vale?
Por lo tanto, sí.
Claro, ¿por qué decimos la asesina silenciosa? Uh-huh. Pues porque salvo que tú tengas una crisis hipertensiva, que es una subida brusca de tensión arterial elevada, prácticamente no te da sintomatología.
Ya.
¿No? Tu cuerpo se va acostumbrando a esos niveles altos de tensión arterial. Y muchas veces ya te das cuenta de que tienes tensión arterial cuando ya alguno de tus órganos ha sido afectado por esa tensión arterial alta, ¿vale?
Ya. Sí, sí.
Entonces, insisto, es una patología muy frecuente, cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez, como siempre, volvemos la burra al trigo. No hacemos una buena dieta, estamos siempre gorditos, no nos movemos.
Ay.
Nuestras arterias, las paredes de nuestras arterias se depositan de calcio y colesterol,
sí,
se endurecen y esa presión en nuestras arterias aumenta, lo que hace que nuestro corazón tenga que acelerar su funcionamiento, se gaste antes,
sí,
tenga problemas, y si eso ocurre a nivel de cerebro o a nivel de otros órganos, pues tenemos el follón liado, ¿vale?
Y tanto.
Entonces, control de tensión arterial es muy fácil, casi todo el mundo tiene en casa,
sí,
o suyo o amigo.
Yo tengo un tensiómetro.
O abuelo que tiene tensiómetro, ¿vale? Te puede servir de orientación. Ojo con los tensiómetros digitales, ¿vale?
Uh-huh.
Que puede haber falsos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que te dé una tensión alta y luego no sea real. Yo he hecho muchas urgencias durante muchos años de puerta, sí. Gente que viene de la farmacia porque le ha dado la tensión arterial alta, viene al hospital, se tranquiliza, le toma la tensión con el habitual y es normal. Pero bueno, te puede servir un poco de orientación, ¿vale?
Sí.
Si eso es así, a tu médico de cabecera para que te diga las pautas a seguir. Hoy día hay métodos para estudiar la tensión. Normalmente la hipertensión esencial, perdón, la hipertensión arterial sistémica,
sí,
Rafa,
sí, sí.
Hay que distinguirla de otras hipertensiones que no tienen nada que ver con esta, ¿vale? Puedes tener una hipertensión ocular, que no tiene nada que ver con la sistémica, tú puedes tener una hipertensión pulmonar, que en principio tampoco tiene que ver, tú puedes tener una hipertensión intracraneal, que tampoco tiene que ver, ¿vale?
Vale.
No lo olvidemos. Estamos hablando de la hipertensión arterial sistémica.
Sistémica.
Dentro de esta hay varias posibilidades de causas. Lo más habitual, porque pueden ser hipertensión arterial sistémica benigna o maligna, ¿vale? La benigna son las que la mayoría de la gente padece, que es la que se llama esencial, ¿vale?
Vale.
Que es la que se va produciendo con el paso de los años por endurecimiento de las paredes de las arterias. ¿Eh? Luego tenemos hipertensiones malignas, que pueden ser por tumores, por causa renal, etcétera, etcétera. Pero eso ya son emergencias hipertensivas, que se llaman, ¿vale? Que eso ya son palabras más que mayores, ¿vale? Entonces, hablemos de la habitual, la hipertensión esencial, la que todo el mundo más o menos tiene con el paso de los años. Primero, adelgaza. Si estás gordito, baja tu peso ideal.
Venga.
No aumentes la sal en la dieta. Toma las comidas descaradamente sosas, ¿vale? Sigue tu medicación habitual. No la dejes de tomar nunca. De esto que yo me tomo la pastilla, se me normaliza la tensión, se me ha curado.
Exacto. No.
El hipertenso y el hipertenso para toda su vida normalmente, ¿vale? No te olvide nunca tomar la pastilla. No esto tampoco, que, ay, me he ido de fin de semana fuera, se me ha olvidado en casa, cachis en la mano. Bueno, no pasa nada porque no la tomé.
No,
error.
Regularidad.
Exacto.
Constancia.
No la dejes, salvo que te lo indique tu médico o tú tengas una bajada de tensión importante. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, pues para aquellas personas que no terminan de controlar bien su tensión arterial o todavía no tienen un diagnóstico de tensión arterial, pero quieren empezar a controlar su presión arterial, pues un complemento alimenticio que incorpora el espino blanco, el aceite de oliva y el ajo. Tú fíjate qué cosas más naturales.
Y tanto, ¿vale? Sí, sí.
Y que se llama Tensiomar.
Tensiomar. Perfecto.
Bueno, aquí, dependiendo de el efecto que te haga o de las cifras de tensión arterial que tengas, puedes tomar una o dos cápsulas antes de las principales comidas del día.
Vale.
Desayuno, almuerzo y cena.
Tensiomar, una o dos cápsulas antes de las principales comidas del día para controlar la hipertensión y después de esta magnífica exposición del doctor Jacinto Valverde, así como quien no quiere en el día de la investidura, esta es la reacción de la bancada de los doctores. Imagínese, todo el mundo a favor, impactado y vitoreando al doctor Valverde. No, porque es que
no ha quedado mal, ¿verdad?
No ha quedado mal, ha quedado fantásticamente bien. Yo creo que bastante más interesante que todo lo que está explicando Pedro Sánchez hasta el momento. Por lo tanto,
sobre todo que te enteras de lo que dices, ¿no?
Hombre, por supuesto, y te abre los ojos. Usted abre los ojos un poquito porque además todas estas explicaciones tan sencillas pero a la vez pues tan bien puntualizadas son interesantísimas y a mí personalmente me ayudan mucho y seguro que a nuestros oyentes también. Por lo tanto, para estos problemas de hipertensión, que no se pueden dejar, que pueden tener consecuencias graves, la asesina silenciosa, nos decía el doctor Jacinto Valverde. Tensiomar, de Laboratorios Marnis, una o dos cápsulas antes de las principales comidas del día, y esto nos ayudará a regular y que nuestra tensión esté controlada y en perfecto estado. Aquests productes que ens recomana el doctor, ja ho sabeu, Herbolaris, para farmàcies i farmàcies, on els podeu trobar, també la seva pàgina web, evidentment, per xafardejar-la una mica i conèixer tota la gamma de productes de Marnis, però sobretot, si acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, i també Herbolaris, allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues después de este arranque de programa digno del Ondas, con este efecto de aplausos que hemos lanzado de manera...
Me ha encantado.
Bueno, claro, es que somos así. Aquí en Radio Estel nos gusta hacer las cosas sorprendentes, sorprendentes.
Claro que sí.
Doctor Valverde, vamos con las consultas. Venga, que tengo aquí un puñado de correos, como quien dice, un puñado de correos. Empezamos con una consulta que no me suena mucho que hayamos hecho, por eso la he puesto la primera. Nos escribe Martina, del Hospitalet de Llobregat, aquí pegadita a Barcelona. Dice que tiene problemas recurrentes con infecciones por hongos. Atención, hongos. Y se pregunta si existen enfoques de medicina natural para tratar estas infecciones de manera efectiva. Luego también se interesa por alimentos, hierbas, prácticas que puedan combatir los hongos de manera natural. Entonces, mire, yo no me suena que en estos meses haya salido la problemática de los hongos, pero sí que es cierto que es algo que puede ir apareciendo dependiendo de, pues eso, de las tendencias de las personas, que al final... unos por otros tenemos como tendencia a ciertas dolencias, ¿no? Parece que somos así. Pues esta oyente, Martina del Hospitalet, se interesa por cómo tratar los hongos.
Bueno, lo primero que hay que hacer es que las infecciones por hongos suelen presentarse cuando nuestro sistema inmunitario está deprimido, deprimido por la causa que sea. Sí. La mayoría de las veces es... o que somos personas diabéticas, que ya de por sí estamos inmunodeprimidas, o hemos tenido un tratamiento antibiótico fuerte en días previos, y entonces ahí aprovechan para multiplicarse este tipo de patógenos y producir la infección, ¿vale? Bueno, lo primero, cuando una persona está diagnosticada de una infección por hongos, una infección micótica, lo primero que hay que hacer es intentar saber cuál es el origen, ver si de fondo hay algún tipo de patología que sea la causante un poco de este tipo de problemas.
Sí.
Retirar el azúcar de tu dieta, porque el azúcar lo único que hace es alimentar más ese hongo. Y decir que el hongo en sí es fácil de erradicar, no así la transmisión del hongo, que son las esporas. Tener mucha paciencia para erradicarlo. Yo aquí recomiendo tomar un producto natural que es fungicida, que quiere decir que es capaz de matar ese hongo junto con el tratamiento que te indique,
vale,
que es el propóleo 1000 con Echinacea 30, ¿vale?
Vale.
Ambos son antifúngicos naturales, tanto el propóleo como la Echinacea. El complemento se llama así, propóleo 1000 con Echinacea 30.
Se llama así,
en cápsulas, y solo debemos de tomar una cápsula todos los días por la mañana. Y tú me dirás, ¿hasta cuándo? Buena pregunta.
¿Hasta cuándo?
Pues hasta por lo menos 2 semanas o 3 después de haber desaparecido la infección por hongos.
Venga, pues para esta oyente y para cualquier persona que pueda padecer estos problemas de hongos, Martina, del Hospitalet de Llobregat, la recomendación del doctor es que te acerques a tu farmacia, para farmacia de confianza o un herbolario, y pidas este producto, propóleo 1000 con Echinacea 30, que te va a ayudar a prevenirlos y a tener este problema que sufres mucho más controlado. Venga, un primer caso solucionado, doctor. Vamos con otro. Este es más recurrente. Nos escribe Pablo desde Badalona. Y dice que las migrañas, migrañas, doctor, dice que son una lucha constante para él. Sí que es cierto, aquí en la casa tenemos algún compañero, muy estimado, por cierto, por mí, Ferran Capdevila, qué narices, lo digo abiertamente. ¿Qué tiene con...?
Mi amigo Ferran, ese es el becario, ¿no?
Era el becario, y sigue siendo un poco el becario de Radio Estel.
El becario de la tarde.
Sí, sí, es el becario, tiene usted toda razón, doctor. Pues nuestro becario Ferran Capdevila, alias el ministre, alias Pelos Locos, sufre, pobrecillo... Sí, porque usted no lo ha visto, pero lleva unos pelos locos que es total. Entonces, sufre de vez en cuando, ahora hace tiempo que no le pasa, si no recuerdo mal, de estas migrañas que lo dejan absolutamente cao. A él le pasa mucho cuando hay viento. El viento le trastoca muchísimo. Y en este caso, nuestro oyente que nos escribe desde Badalona le pasa lo mismo. Pablo Martínez habla de las migrañas, dice que son una lucha constante para él y que intenta, bueno, pues enfocarlo de otras maneras y se interesa, pues eso, pues si los amigos de Marnis tienen alguna solución que le pueda ayudar mínimamente a controlar estas migrañas que le fastidian bastante. Y además, creo que a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Yo he tenido dolores de cabeza, evidentemente, como todo el mundo, pero este punto de la migraña yo no consigo hacerme una idea de cómo trastoca porque no lo he sufrido. Por lo tanto, para Pablo y también para nuestro becario de la tarde, Ferran Capdevila, a ver qué le podemos decir.
Bueno, decirle que sí, que es verdad que una migraña, cuando se dice una migraña con las letras en mayúsculas, es absolutamente incapacitante, porque es un dolor intensísimo, que depende del tipo de migraña, se desarrolla en un lado u otro de la cabeza,
sí,
¿vale?
Sí,
el
sí.
Intenso es intensísimo, y que viene acompañado de muchos cortejos vegetativo sintomático, puede haber incluso prodromos quiere decir síntomas previos de que incluso ves borroso o ves doble, lo cual al principio acojona un montón, con perdón,
sí.
Hasta que luego se desencadena la migraña y luego puedes tener, te molesta la luz, te molesta el ruido, te molesta todo,
te molestas
tú mismo, no sabes qué poner, te dan ganas de vomitar, en fin.
Madre mía.
La migraña es brutal.
Apocalíptico.
Entonces, apocalíptico, totalmente apocalíptico. Entonces, lo que hay que hacer es intentar evitar que esto ocurra. No siempre es fácil, ¿vale?
Vale.
Hay gente que les encadena el frío, otra gente algún tipo de alimento, otras veces el estrés, otras veces porque le da la gana, ¿vale?
Sí.
Entonces, todo el mundo que es migrañoso sabe que analgésico es el que debe de tomar. Y ese analgésico lo tienes que tomar al primer síntoma de dolor. Cuando es una leve molestia, Rafa,
sí,
tómate tu analgésico. No digas, bueno, es una bobada, se me pasa.
No, hay que calmar.
Tómatelo. Ah, exacto, porque una vez que se desencadena la tormenta, es muy difícil controlar un dolor de migraña.
Vale.
Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Utilizar el efecto beneficioso que tienen los omega 3 para la prevención de este tipo de migrañas, ¿vale?
Venga.
Hacen su poquito, sí, lo hacen, pero lo siguen, pero ahí poquito a poco van a ir mejorando. Cada vez, junto con su medicación, notarán que estas migrañas se espacian en el tiempo y que incluso llegan a ser menos intensas, ¿vale? Uh-huh,
sí.
Aquí tiene uno específico para este tipo de cosas, Marnis, por la cantidad que tiene de omega 3 y los que conlleva. Y es el DHA Complex.
DHA Complex.
DHA, me he olvidado la. DHA.
Vale.
Complex.
¿Vale? DHA Complex.
Complex.
Muy bien.
Una capsulita todos los días de tu vida. ¿Vale?
Forever and ever.
Forever and ever, sin descanso.
Claro que sí.
Y verás cómo te va a venir bien, no solamente para tu migraña, sino para otras muchas cosas, ¿vale?
Bueno.
DHA Complex.
DHA Complex, esta cápsula que tienes ya, sí, amigo oyente, amiga oyente, Ferran Capdevila, amigo oyente que nos ha escrito Pablo desde Badalona, hazte la idea, hay que comprobar este complemento alimenticio de Marnis, DHA Complex, una cápsula de por vida, para que estas migrañas, que tal como nos ha descrito el doctor, pueden llegar a ser terribles y apocalípticas, pues estén más controladas y vayan poco a poco siendo más suaves e incluso desapareciendo. Pues doctor, tengo muchos correos, pero como tenemos tantos días por delante y hemos agotado el tiempo hoy con una sección
bien,
estupenda...
Habla mucho hoy, ¿verdad?
No, pero que a mí me encanta escucharle. Esto, o sea, es que aquí venimos a hablar. Vamos a partir de esta base. Hacemos radio y hay que decir cosas. Y cuanto más interesantes, mejor. Por lo tanto, yo creo que vamos muy bien. Porque, como le decía, me ha resultado muy interesante toda la parte primera hablando de la hipertensión y también las soluciones y las puntualizaciones a los casos de los oyentes. Us recordo, abans de acomiadar-vos, que els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis, però sobretot acudiu a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també Herbolaris, allà podeu demanar i trobar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, mañana segunda parte de la investidura, estaremos atentos a su nuevo discurso desde el atril del doctor, ¿eh? Ya he visto que ha habido una reacción fantástica de la bancada,
sí.
Por lo tanto haremos una segunda parte y mientras tanto que termine de pasar un buen miércoles, muchas gracias.
Claro que sí, un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias.
Ahí el doctor, quin plaer contar amb ell cada dia. Nosaltres, que d'aquí res us farem el butlletí horari, us donarem la darrera hora de tot el que està dient Pedro Sánchez, ja fa doncs, gairebé una hora que parla al faristol del Congrés dels Diputats, i després tindrem Girocleta amb Sergi López i Montse Germán, actors de la pel·lícula Ruta Salvatge. Des del Cinemes Verdi estarà Olma Girón, o Girón, no, Giró, parlant amb aquests actorassos impressionats. També parlarem de l'homenatge a Carmen Amaya que li fan des de Begur amb el Festival Carmen Amaya de Begur. Clar, té molta lògica aquesta correlació. I acabarem el dia amb el Trias i servidora de vostès comentant una mica la jugada del que està passant al Congrés dels Diputats en directe al Bona Vesprada. Doncs res, de seguida més informació i la darrera hora de la caravana. Fins ara.